I això vol dir que entrem al temps de l'Ultrasports, el Superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui parlem de muntanya, Gemma, i a Catalunya en tenim unes quantes, però hi ha un projecte en concret, la 100 Cims. De què es tracta?
És una iniciativa de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, perquè sabem que Catalunya està plena de diversos tipus de muntanyes, de cims, de serralades, n'hi ha de litorals, d'interior, al Pirineu, a d'altres punts del país, i l'any 2006 la FEC va posar en marxa aquest repte dels 100 cims, que bàsicament vol donar a conèixer el territori practicant l'excursionisme. I es tracta de fer 100 cims d'entre una llista de 308 muntanyes representatives de Catalunya, de la Catalunya Nord i també d'Andorra. La llista pot augmentar, es pot modificar, per tant, podeu consultar el llistat de 100 cims de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i fer el vostre recorregut. De fet, això és el que ha fet l'Oriol Sanz.
Un santcugatenc de 55 anys que de les 100 cims n'ha fet les 100 pics.
És un projecte personal que el feia recórrer 900 quilòmetres del 16 de juliol al 7 d'octubre per fer el cim de 100 pics d'arreu de Catalunya i Andorra. Estava planificat al detall i basat en aquesta iniciativa dels 100 pics, els 100 cims, de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Tot plegat amb la intenció de descansar 8 dies només durant tot aquest trajecte, compartir-ho amb 15 persones del seu entorn i gaudir d'aquesta experiència.
Hola, Oriol Sanz, bona tarda.
Bona tarda.
Ara la Gemma explicava què suposava aquest repte de 100 pics. Explica'ns tu què et porta aquest repte personal, aquest projecte dels 100 pics.
Bueno, al final, tots els esportistes que ens agrada fer coses i fer muntanya i córrer i fer curses, i cada any planifiquem reptes diferents i bueno, planificant una mica amb la Covid vaig tenir molt de temps per pensar i vaig pensar una mica emmirallat amb el repte al 100 cims de la Federació Catalana. Vaig pensar en un projecte personal i vaig començar a donar-li voltes a com podia donar-li un contingut especial, no? per mi fer un projecte diferent. I bueno, al final em va sortir aquesta fórmula de passió, compartir i treballar, fer-ho tot junt, i va funcionar.
I quin és el primer record que et ve al cap, Oriol, quan penses en aquest repte, en aquest projecte assolit ara fa pocs dies?
Hi ha moltes coses, la veritat és molt difícil. Segurament és el fet de compartir és el més important, no? El tenir els amics al costat, viure una passió com aquesta amb gent molt propera i que t'estimes molt i poder compartir amb ells i explicar-los coses que normalment doncs en poc temps no expliques, no? I que compartint amb gent allà a l'autocaravana en tants dies i doncs això al final t'acaba generant una experiència única i un record que jo dic imborrable, no? Perquè jo diria que això és el més potent d'aquest projecte, que té moltes vessants, que té molta història darrere.
Explica'ns com era un dia qualsevol d'aquesta ruta, com era la logística, com començava el dia amb la persona que t'acompanyava, com ho fèieu amb l'autocaravana.
Sí, la veritat és que la dinàmica era molt, molt exigent. Jo vaig fer un projecte molt, molt ben planificat, però al final et trobes amb molts contratemps, amb hàndicaps i coses, però la dinàmica ja per si mateixa era molt, molt exigent. Jo volia continuar treballant, m'agrada la feina i tampoc em podia permetre 84 dies, 12 setmanes deixar de treballar, amb la qual cosa vaig establir un horari de treball, que era de 12 a 2 i de 3 a 6, i tot anava una mica condicionat per aquest horari, no? Aleshores, jo feia el cim al matí, a primera hora del matí, m'aixecava entre les 5 i les 6 del matí, en funció de la duració que tenia, de l'exigència del cim. A partir d'aquí, al cap d'una hora sortia de l'autocaravana, l'acompanyant em feia l'aproximació al cim, pujava, feia el cim, pujar i baixar i l'acompanyant em tornava a portar cap a l'autocaravana. A vegades amb l'acompanyant també compartia el fer el cim amb ell i altres vegades no. I a l'arribar a l'autocaravana, pues, seguia amb les meves rutines diàries, doncs, de la dutxa, ordre i bugada, que deia jo, vale? Eren les tres coses que tenia que fer abans de posar-me a treballar o de moure'm, vale? Perquè la meva idea era moure l'autocaravana abans de començar a treballar, que no sempre podia, perquè en funció dels horaris, doncs, m'agafava l'horari de feina i tenia que començar a treballar. Inclús a vegades em movia i feia alguna videoconferència en ruta, no? A les 12 començava a treballar, a les 2 parava, menjava alguna cosa, a les 3 continuava, a les 6 acabava de treballar, i a partir d'aquí planificava amb el meu acompanyant el dia següent, intentar sortir durant una horeta, intentar donar una mica d'oxigen al cervell per descomprimir i sortir una horeta a fer un vol, i llavors ja preparar tot el que era el material pel dia següent, el sopar d'horeta i anar a dormir ben d'hora, no? I això era cada dia. Vaig tenir 6 o 7 dies de... No recordo, em sembla, van ser 7 dies de descans, però la resta, tots els dies, tenien aquesta exigència.
I com vas enredar la família i els amics? Va ser fàcil, això?
Bueno, no, al final... La família, doncs, ja no és la primera vegada que els enredo, ja estan acostumats una mica a aquesta dinàmica, i són la meva dona, i tinc 3 fills meravellosos i que sempre m'acompanyen i m'ajuden moltíssim, i estan acostumats, i jo crec que l'aventura, doncs, era molt especial, no? Per tant, ells de seguida es van apuntar, i els meus amics van... els anava explicant el projecte, i a mesura que l'expliques, doncs, la gent el va fent una mica seu i li agafa carinyo, i al final també hi havia molt espai, no?, per acompanyar-me, amb la qual des de juliol fins a principis d'octubre, doncs, hi havia temps per combinar-s'ho i per muntar-se cadascú la seva agenda, i la veritat és que quasi tots els meus amics van acabar venint un dia o un altre, no? Algun va venir 3 o 4 dies, l'altre un parell de dies, i algun va fer un puja i baixa, però la majoria al final es van acabar ficant dintre del projecte.
De fet, pel que explica Oriol, fa pinta que el propòsit de tot aquest projecte va una mica per aquí, no?, amb la idea de compartir-lo amb la gent que t'estimes.
Sí, al final jo sempre ho dic, el repte era quasi el de menys. Tu necessites un repte per fer un projecte i, com dic jo, fer-lo indestructible, no? Que al final necessites una motivació, algo que faci que el teu projecte, quan et surtin imprevistos, quan et surtin problemes, doncs tinguis la motivació de continuar endavant, no? I això és el repte. I el repte és pujar 100 cims amb 12 setmanes, al final van ser 80 dies en comptes de 84. Necessites un repte, algú que et motivi, però per mi no és el més important del projecte. El projecte, l'important era viure una experiència molt, molt intensa, molt, molt potent, compartir amb amics, però també compartir amb altra gent, no? Vam obrir una compte a Instagram, vaig obrir un blog on vaig publicar i segueixo publicant, doncs, molts articles molt xulos, amb moltes reflexions, i al final la meva idea també era obrir-me. Jo soc una persona que m'ho guardo tots com petits tresors, que dic, en el origen del projecte, però aquest projecte havia arribat el moment d'obrir una mica i explicar, no? I explicar, i amb la intenció de poder inspirar la gent, de poder ajudar algú i de poder a transmetre coses que crec que són importants, no? I ara, de fet, faig xerrades sobre el projecte, de l'experiència, i estan anant molt bé, perquè hi ha molt, molt per explicar.
Ha sigut terapèutic, Oriol?
Sí, jo al final, jo que diuen que a partir dels 50 anys ja no pots canviar res, a la teva manera de ser és mentida, i he canviat coses. No sóc una persona nova, però sí que m'han canviat coses a la meva vida. M'he tret motxilles que portava que no calien, i m'he inspirat a mi mateix, no? Jo el projecte al principi el vaig titular Projecte Essència, després li vam donar aquesta marca de la Centix, però per mi era important trobar l'essència, no? I la meva essència, i l'he trobat.
Hi ha hagut algun mal moment per cansament, no sé, per replantejar-te coses? Hi ha hagut algun moment de defalliment?
Sí, hi ha hagut un moment fatídic. Hi ha hagut, jo el dia, el pic 29, em vaig trencar una costella.
Déu-n'hi-do.
Que es diu ràpid. I aquest ha sigut el més fort, eh? Però jo he viscut alguna tendinitis, una prostatitis, he viscut alguna gastroenteritis, perquè em movia en un entorn, l'autocaravana, que no és un entorn que jo estic acostumat, no? Amb la qual cosa era fàcil d'agafar coses, però el més fotut va ser, sí, el dia 29, baixant del tub de Viella, vaig relliscar, vaig caure malament i em vaig trencar una costella. Llavors el dia següent vaig fer una radiografia allà a l'Hospital de Viella. Vam veure que no hi havia afectació del pulmó, que, i la costella, bueno, no és la primera vegada que me'n trenco, i ja sé què significa, no? Significa que fa molt dolor, que pràcticament dormir és molt difícil i que et limita molt la respiració, la costella trencada, no? Però al final jo vaig decidir fer un repte dintre del repte, no? I el repte va ser, doncs, continuar caminant al principi, fent els cims caminant, i de seguida que vaig poder, al cap de 2-3 setmanes, començar a trotar una miqueta i caminar, doncs, i fer cims amb gent que segurament no els hauria fet o no tenia planificat fer-los, no? I el dia següent de trencar-me la costella, el dia següent del següent, vaig pujar al primer cim amb la costella trencada amb la meva dona. I bueno, allò va ser molt especial, no? I a partir d'aquí, doncs vaig fer cims amb gent que no ho hauria pensat mai, i també va tenir la seva part positiva, no? Però el fet de superar-ho també, doncs va ser important i forma part del relat de l'experiència i del que explico, no? Perquè al final la capacitat mental per fer-ho, i amb això és el que deia abans, no? Que el repte ajuda a tenir un repte darrere, perquè si no, doncs, el fet de decidir deixar-ho és relativament fàcil, no? Però si tens un repte, tens una motivació important darrere, doncs t'ho repenses.
Abans comentaves que tenies un horari de feina molt marcat, Oriol, una rutina molt marcada. Diríem que has dut el teletreball gairebé una altra dimensió.
Sí, bueno, al final jo estic acostumat a teletreballar ja des de fa temps.
Però a què et dediques?
Jo sóc consultor d'empresa, de projectes de transformació, i on la component digital i tecnològica és important, no? I faig projectes. Jo em dedico precisament a liderar projectes, a fer consultoria, i el meu és un projecte personal, però no deixa de ser un projecte, no? Amb la qual cosa la vivència que tinc jo la trasllado fàcilment al món empresarial, i de fet les xerrades que dono són equips directius, i crec que els hi transmeto moltes coses importants, no? Perquè jo em puc posar la seva pell, però jo he viscut una experiència molt, molt rica i molt intensa, i això m'ajuda a traslladar-los missatges que són importants.
En tens pensat alguna altra? No sé si potser el pròxim estiu, alguna història, algun projecte que et motivi ara mateix?
Bueno, ja pensaré, perquè no puc evitar seguir donant-li voltes al cap amb coses, i és probable que l'any que ve faci l'UTMB, que vaig fer la CCC, però l'Ultra Trail no l'he fet mai, la llarga, igual la faré. Però dintre del que és el projecte de les Empics, jo dic que és un viatge que no s'ha acabat, que continua. Per mi és un viatge que m'està reportant moltes coses, i una de les iniciatives que he tirat endavant és una iniciativa que li dic Fem muntanya junts, i que un cop al mes ens anem un cap de setmana i fem dos cims, un el dissabte i un el diumenge, i tothom que vulgui apuntar-se, doncs s'apunta i compartim aquest fet amb tota persona que vulgui venir, no? I són cims ben programats, fàcils de fer, i ens permet també, a part de compartir-ho, doncs viure el territori, que m'agrada moltíssim. És algo que també m'emporto, no? He estat rondant per tot el territori català, una autocaravana, i m'ha agradat molt estar amb la gent, veure el territori, veure la muntanya, viure-la i viure amb la gent d'allà, i és molt maco. I tenim un país molt maco i crec que amb aquesta iniciativa Fem Muntanya Junts seguirem.
I qui vulgui venir, com ho ha de fer?
Jo publico normalment tant el blog, dintre de la web de lacentpics.cat, vale? lacentpics.cat, i també tinc l'Instagram obert, i en allà anem anunciant la sortida. La següent és a mitjans de gener, i probablement anirem per la zona del Tarragonès, i ens anirem movent per tota Catalunya, i a la web, en el blog, com en l'Instagram, allà surt publicat, i tothom que vulgui pot... Hi ha el meu mail i el meu telèfon, em pot enviar un WhatsApp, i estic obert a que vingui qui vulgui.
Doncs, Oriol, que continuï molt bé aquest viatge, que ja has deixat clar que no s'ha acabat, i gràcies sobretot per compartir la teva aventura i el teu projecte amb nosaltres.
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies.
Miller, que sempre va bé per acabar l'Ultrasports abans d'arribar a la meta, amb el gran Miquel Pucurull, que ens parla per última vegada aquest 2021 de les maratons, que diu que haurien d'ampliar el temps d'arribada, especialment la de Barcelona.
Amics i amigues, fa uns anys, a la Marató de València, van rebaixar el temps màxim per acabar-la. Era de 6 hores i la van establir en 5 i mitja. A la de Barcelona en donen 6. No ens podem queixar, però sí, perquè ja n'he parlat en aquest espai, i on sigui que puc, que 6 hores és poc temps per a segons quins participants de certes edats. A mi, per exemple, per la qual cosa correré la d'abril de l'any que ve i deixaré de participar en les properes. A la de València, que l'he fet diverses vegades, per descomptat que no podré tornar-hi. Però a la de Barcelona, tampoc. I és molt curiós que podria fer-ho en altres llocs com Tòquio, que donen 7 hores, o a moltes ciutats d'altres països amb més temps i tot. Però no aquí, que som més papistes que el papa. De tot plegat, el que em sap greu és que, pel que he pogut llegir a les xarxes, hi ha alguns corredors populars que se n'alegren de la reducció i els agradaria que es fes també la de Barcelona. I em pregunto, quin mal els hi fa que algunes persones d'edat avançada corrin la marató lentament? Fins al gener, correu molt, de pressa o a poc, però molt.
Doncs hi farem cas, com sempre, al gran Miquel Pucurull, i a tu també. Gemma, gràcies i fins l'any que ve a l'Ultrasports. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.